Jaume Radicales, bona nit.
Hola, bona nit.
Malauradament ens ha deixat Luciano Pavarotti. Es veia venir, per això.
Sí, perquè la malaltia que tenia era un càncer de pàncreas i, malauradament, els qui sabem, no per haver-ho viscut, lògicament, encara en pròpia, perquè si no, no hi seríem, sinó per haver conegut gent que ha patit aquesta malaltia, sabíem que és un dels càncers absolutament irreversibles i això no cal saber medicina per saber que és un dels, de moment encara, pocs càncers mortals i que no tenen remei.
Ens ha deixat un dels grans noms de l'òpera del segle XX, un dels tenors més importants d'aquestes últimes dècades, un gran nom realment.
Jo diria un gran artista del segle XX, perquè hi ha artistes que estan, jo diria, cenyits o constrenyits al que és un ofici molt concret, que són excel·lents artistes en aquell camp, però que no deixen de ser allò, excel·lents orfebres d'una disciplina concreta. Jo crec que Luciano Pavarotti, no només per la qüestió musical, canora, operística, sinó per una qüestió global, humanística, que transcendeix el que és estrictament el cant, el camp del cant i de l'òpera en particular, és un gran artista. Això vol dir que és una persona que és, primer, capaç de comunicar allò que sap fer i que ho fa molt bé, i en segon lloc, que és capaç d'atraure un gran públic, que d'això suposo que en parlarem, cap a aquell art. Per tant, aquesta faceta comunicativa extraordinària fa d'ell un gran artista, a més amb un gran carisma, amb un encant personal i amb una manera de treballar i de fer que fins i tot trenca les barreres del que podria ser el cliché, el que respon tot cantant d'òpera.
Que traspassa fronteres. És un cantant que ha anat més enllà de l'òpera. Potser, després de Caruso, ha estat el tenor més popular.
Mira,
Jaume,
justament, si ho respecten, demà publico un article a La Vanguardia en què defineixo Pavarotti com el Caruso postmodern, en el sentit que, com Caruso, Pavarotti va saber aprofitar el que són els mitjans tecnològics de comunicació de masses, el que era en època de Caruso els primers anys del cinema i el món incipient de la fonografia, i en el cas de Pavarotti ha sigut capaç d'explotar i explorar, recolzat, això sí, per grans grups multinacionals que van saber-lo aprofitar, doncs el camp de la fonografia, però també el camp de la videografia, fins i tot el cinema, encara que el pas...
Alguna cosa va fer,
no? El pas del cinema... Sí, el pas de Pavarotti pel cinema no és que fos molt afortunat, però alguna cosa va fer, no? De manera que ell va saber aprofitar això amb els mitjans actuals. En aquest sentit, tu deies molt bé, traspassat fronteres. Les ha traspassades físicament, perquè no és un home que s'assenyís només al teatre d'òpera, sinó que també les va traspassar a nivell de repertori, perquè no només es va dedicar a l'òpera, es va dedicar a d'altres camps.
Ja parlarem d'aquesta altra faceta de Pavarotti, o facetes, perquè en va tenir diverses. Un cantant de carrera llarga, aquests dies parlàvem de Plácido Domingo, que celebra els 50 anys de carrera artística, carreres també, crec que si no ho ha fet, aviat ho farà.
Bueno, tenint en compte que clava debut als 12 anys al Liceu, però sí, d'alguna manera es pot dir. Ah. Tot i que la carrera es va deixar de cantar després d'aquell Trujamán, va fer doncs el batxillerat i tot el que hagués de fer, i aleshores va ser quan tenia 20 i pocs anys, però vaja, carrera es porta doncs,
més de 40 segur,
més de 40 segur, sí, i el cas de Domingo, doncs pràcticament podríem dir una cinquantena. I home, el cas de Pavarotti potser ha sigut una carrera un pèl més curta, però vaja, 40 anys de carrera al darrere, ben bons els porta, sí, esclar.
El seu repertori, sobretot música italiana, o no?
Sí, a veure, va fer també alguna incursió en el repertori francès, l'Alemanya evidentment no, tenint en compte que, bé, si tenim en Mozart com un compositor de l'àrea germànica, podem dir que va cantar en escena Idomeneo i el paper d'Idamante, de la mateixa òpera Idomeneo, però vaja, centrat el repertori, sí, efectivament, en el que és l'òpera italiana, jo diria de dos grans períodes, corresponents també als dos períodes de la trajectòria artística de Pavarotti. En un primer moment va explorar molt el que seria el repertori de l'últim bel canto, Bellini, Donizetti, el primer Verdi, i aleshores després, quan la veu se li va anar eixamplant, quan la veu va guanyar amb robustesa, tot i que ell era un cantant més aviat líric, no va ser líric dramàtic, però sí que va assumir algun repertori de caire més dramàtic, com per exemple determinades pàgines del Verdi madur, per exemple el paper de Radamés de la Ida, que el va debutar l'any 81, quan ja portava molta carrera al darrere, o per exemple també papers directament vinculats al verisme, com poden ser, deixant de banda la Bohème, que és un paper, el de Rodolfo, molt líric, papers com, per exemple, els de Mario Cavaradossi de Tosca, el mateix Calaf de Turandot, o també papers, si més no en disc, com el de Canio di Pagliacci o el Turiddu de la Cavalleria Rusticana. També, tot s'ha de dir, amb alguns errors, això els grans artistes també ho fan, cometen alguns errors, en el sentit que potser no era el repertori que més es queia a la seva veu, però diguem que la seva veu va abarcar un repertori que agafa tot el segle XIX italià, tota l'òpera italiana del segle XIX, es pot dir que la va cantar Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni, Chilea, és a dir, el que seria l'òpera italiana del segle XIX.
Luciano Pavarotti a Una furtiva lacrima, aquesta ària de l'òpera L'Elisir d'amore de Gaetano Donizetti. Quina veu!
Sí, era un, jo diria que és una veu de llum. I és un instrument...
Mediterrània, no?
Sí, exacte, molt bé. Sí, sí. I és aquesta veu que irradia aquest O Sole Mio. No era una veu del sud, era una veu del centre d'Itàlia, però hagués pogut perfectament per ser una veu del sud, com la de Caruso, una altra vegada la comparació s'imposa, no? Un instrument privilegiat, una veu ampla, una veu generosa, un timbre preciós...
I molt natural, no?
Exacte.
Quan sentim Pavarotti, no tenim la impressió que aquest senyor canta com parla, no?
Sí, 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 perquè quan el sents parlar, doncs efectivament era la mateixa veu que cantava. I a més, ara ho comentava amb el micro tancat, una veu amb una personalitat única. És la veu d'aquesta generació de cantants amb les que hem crescut d'alguna manera, no? Per això sap greu quan moren aquests personatges, que encara que et queden els discos per sempre, i que són personatges que no hem vist moltes vegades, alguna vegada sí, però són gent, clar, que es prodigaven molt fora d'aquí i tal, doncs que d'alguna manera dius, home, són gent que ha format part de la banda sonora de la teva vida, i encara que et queden els discos, se'n van per sempre, no? I saben greu perquè són aquests cantants, ho hem parlat més d'una vegada, quan va morir Tebaldi, quan va morir Victòria dels Àngels, que són cantants que es defineixen per una personalitat que fa que quan tu escoltes aquesta veu diguis aquest és Luciano Pavarotti, aquesta era Victòria dels Àngels, aquest és Plàcido Domingo, aquest és... És a dir, que són cantants que impregnen d'una personalitat la seva veu privilegiada, de manera que donen molt de si mateixos, i aquesta entrega és el que potser no veiem en aquests cantants, potser ara tècnicament més perfectes, però potser una mica més descremats, no?
En Pavarotti va voler seguir cantant gairebé fins al final, fins que va poder, la seva vida era el cant.
Sí, sí, es va dedicar a això, doncs, sempre, tot i que, a veure, ell va començar estudiant magisteri i que era també molt aficionat al futbol, sempre anava amb un folar de, no sé si era del, ara no em vull equivocar, no sóc gaire futbolista, jo gaire futboler, del Milan o d'un equip de per allà, i després, o potser del Modena, vés a saber, i després també li agradaven molt els cavalls, i també li agradava molt la cuina, era un bon vivant. Jo crec que era un artista de la vida, un home que va saber viure i va saber transmetre aquest vitalisme i aquestes ganes de viure amb allò que feia i allò que el feia més feliç, que era cantar. Llavors jo crec que són gent d'aquesta que, com la Tosca, no?, que viuen d'art i viuen d'amor, vici d'arte, vici d'amore, jo crec que Pavarotti va viure d'això, de l'amor cap als altres, de l'amor cap a la música, i que va saber-ho transmetre fent del cant la seva vida, el seu motor vital, i ajudant a viure una mica millor els altres a través de la seva manera de cantar.
Parlaves del carisma de Pavarotti, probablement l'alegria que portava dins, sí, i que transmetia als altres és el que ens ha arribat, no?
Sí, sí, això es veia molt, per exemple, quan sortia a l'escenari, i que jo vaig tenir l'oportunitat de veure'l en dues ocasions, i realment, quan sortia a l'escenari i feia allò de obria els braços, és que a vegades potser no havia cantat gaire bé, no? Però és que t'aixecaves de la cadira, de la butaca, per aquell carisma que ell treia, encara que ja he dit que hagués cantat doncs, una cançó napolitana, potser cantada d'una manera, no diré malament, però allò que dius ja una mica a les propines, això, no? Quan obria aquells braços i treia aquell pit enorme que tenia, aquell, clar, Pavarotti era un armari, no? Un armari amb barba. Doncs quan era com si realment...
es donguessis, no?
Sí, i et volgués abraçar a tu sol, no? Perquè tenia més a més la sensació de que cantava per tu sol. En canvi, quan acabava de cantar, tothom s'aixecava i t'adonaves que hi havia hagut aquesta comunicació. Això, el que et deia abans, només els grans artistes són capaços de transmetre-ho, i allò transmetia a la perfecció. Era un home que en sabia molt, era un animal escènic i d'això en sabia molt. No era precisament un gran actor, perquè quan interpretava papers operístics era una mica estaquirot, però el
condicionat
carisma...
pel físic, probablement, també, no?
Sí, també, també, és veritat. Es movia molt poc, perquè tampoc es podia moure gaire, no? Això també és veritat. Però vaja, jo crec que en el món de l'òpera l'important és que aquella persona sàpiga transmetre els sentiments a través d'allò que canta, no a través de com es mou. Pavarotti hagués pogut cantar un duc de Màntua en cadira de rodes i hauria colat com a duc de Màntua.
Parlem de parelles artístiques de Pavarotti. Hi ha un nom que hem d'associar gairebé sempre, sobretot amb molts enregistraments discogràfics que ens han deixat, Joan Sutherland. Aquesta ha estat la gran parella artística de Pavarotti. N'hi ha hagut d'altres, evidentment.
Home, jo diria també mirant la Freni, les dues.
També.
A veure, jo diria que Joan Sutherland va ser la persona en la que... Joan Sutherland i el seu marit Richard Bonynge varen confiar en Luciano Pavarotti, i es pot dir que els que el van llançar a l'estrellat varen ser Sutherland i Bonynge durant l'època del Covent Garden de la Sutherland, quan la Sutherland era la reina del Covent Garden. Aleshores allà va ser on Pavarotti va fer el seu gran repertori, i ell mateix ho confessava en més d'una ocasió, va ser precisament amb Joan Sutherland que Pavarotti va aprendre a respirar. Aquesta capacitat que té Pavarotti d'aguantar les frases lligades, aquesta manera de lligar les frases, aquest domini del fiato, de la respiració, això ho va aprendre gràcies a la tècnica immaculada de Joan Sutherland, perquè Pavarotti era un home no de tècnica sinó d'instint. Sutherland era una dona de tècnica i li va transmetre a Pavarotti aquest refinament i aquesta capacitat de respiració gràcies també al propi instrument natural de Pavarotti i a les possibilitats d'una caixa de ressonància privilegiada amb la sobredimensió del físic de Pavarotti. I d'altra banda tenim Mirella Freni, que era la seva germana de llet, perquè va néixer a Mòdena i, anècdota, varen mamar de la mateixa dida. I una vegada Luciano Pavarotti, en una entrevista compartida amb Mirella Freni, bromejava i deia: som germans de llet, varen mamar de la mateixa dida, però és evident que jo vaig treure molt més profit, perquè Mirella Freni és petiteta i poqueta cosa, i Pavarotti, fi, com deia, era un armari, no?
Parlàvem de parelles artístiques de Luciano Pavarotti. Hi ha un mite, Jaume, que diu que Pavarotti no en sabia gaire de música. És veritat, això?
Bé, jo crec que part del secret se l'han portat a la tomba. Música en sabia, perquè per cantar d'aquesta manera cal saber música, és a dir, l'instint i la intuïció hi eren, i d'això en sabia. Sembla ser que no tenia una gran facilitat de lectura, però això és una cosa que s'explica pel fet que molts cantants de la seva generació, i a més a Itàlia, i a més amb la procedència humil de què provenia Pavarotti, no varen tenir, diguem, els anys i la intensitat formativa que varen tenir altres col·legues seus. Però de música en sabia, i saber llegir música sí que en sabia. El que passa és que era un cantant, com deia, més instintiu que no pas de tècnica, i es va arribar a dir això, que no sabia llegir notes, que cantava d'oïda. No, d'oïda no cantava. Cantava llegint i sabent llegir el que llegia, però això sí, no tenia la facilitat de lectura que podien tenir d'altres que haguessin tingut una formació molt més completa.
La filla del regiment. Què et diu aquesta òpera relacionada amb Pavarotti?
Aquesta òpera em parla de 9 notes, que és la mateixa que és un do de pit, impostat d'una manera directa, nítida, precisa, i que Luciano Pavarotti, a partir de l'any 1968, va com ajudar a redescobrir. Gràcies a Pavarotti es va redescobrir l'òpera de Donizetti en la seva versió original en francès, i és una òpera que té en el seu primer acte una cabaleta després d'una temible ària en la que el cantant ha d'atacar gairebé seguits 9 dos de pit.
A més a mi, l'ària del primer acte de l'òpera La filla del regiment de Gaetano Donizetti, la veu inconfusible, la de Luciano Pavarotti.
Ah, sì, ben mio, l'essere, io tuo, tu mia consorte, avrò
Continuem aquesta conversa que estem tenint la nit del dijous amb Jaume Radigales. Continuem parlant de Luciano Pavarotti, un personatge, ho hem anat dient durant tota aquesta conversa, polifacètic. Se'l recorda, sobretot, per la seva participació en altres facetes, més enllà de l'òpera. Molta participació en causes humanitàries i també amb el fenomen dels tres tenors. Fins a quin punt això ha estat favorable o desfavorable a Pavarotti dins la seva carrera? Els més puristes l'han criticat, com a la resta dels tenors?
A veure, des d'una perspectiva personal, a mi, jo, per exemple, una de les dues vegades que vaig veure Pavarotti va ser amb això dels tres tenors, i a mi aquest tipus de manifestacions no m'agraden, en el sentit que jo no pagaria per anar a veure una cosa d'aquestes, però tampoc ho trobo malament, tenint en compte que ells no enganyen ningú i saben perfectament, no, tant els tres tenors com altra gent que s'hi han dedicat, que l'òpera és una altra cosa. Ells mateixos diuen, escolti, l'òpera és una altra cosa. Qui vol anar a l'òpera va a un teatre tancat, no hi ha megafonia, paga molts més diners, etc. No? Això és una altra cosa. Jo penso que aquestes manifestacions, vistes des de fora, tenen l'avantatge d'apropar al gran públic alguna referència a l'òpera. És cert que alguns puristes diuen, el públic que va a veure els tres tenors després no anirà mai a l'òpera. Bé, és possible o no, però en tot cas aquesta gent com a mínim accepta i escolta durant 5, 10, 15 minuts un cantant que canta d'una manera diferent a com poden cantar les estrelles del rock, del pop, de la cançó melòdica. Per tant, des d'aquesta perspectiva jo no ho critico, més aviat penso que és una faceta més del cantant. Jo crec que Pavarotti és una persona, com dèiem novament, com Caruso, que ha apropat l'òpera i una manera de cantar al gran públic, i això és una cosa que com a mínim és per treure's el barret, i se li ha de reconèixer que ha fet en aquest sentit una gran tasca.
Parlaves de cantants del pop i del rock. Pavarotti va col·laborar sovint amb aquests cantants en uns concerts que es van fer, vaja, van tenir molt ressò, sobretot més enllà de l'àmbit de la música clàssica, els famosos Pavarotti and Friends.
Sí.
Pavarotti, causes humanitàries, sí. Amics fora de la clàssica, sí. Això és una constant.
Sí, Bryan Adams, el Bono, la Donna Summer, sí, gent d'aquesta que bueno, que d'alguna manera penso, home, són ambaixadors de causes humanitàries, i també és una cosa bonica que aquests cantants, que guanyen molts diners fent aquestes coses, de tant en tant puguin donar, regalar part del seu temps a fer aquestes coses. Amb això també hi ha molta gent que critica, diuen que això també és màrqueting, que és imatge. Bé, evidentment jo no conec tant, no vaig conèixer tant o gens Luciano Pavarotti com per dir si ho feia per imatge o no. A mi el que em queda és la sensació, la imatge d'un home que va saber fer coses també de manera gratuïta, de manera altruista pels altres, i això l'honora. A més, Pavarotti, ho sé de bona tinta per terceres persones que l'han conegut i que el van tractar de prop, que era una persona persona que efectivament, remetent-se als seus orígens humils, va tenir sempre una mirada cap al que serien doncs, les persones necessitades. I això l'honora perquè fa que ell mai s'oblidés d'aquesta gent humil. Més tenint en compte que Pavarotti mai va ser una persona distant del públic, era una persona molt propera, una persona molt cordial, molt simpàtica, que sempre tenia una atenció per tothom. De manera que en aquest sentit crec que va ser un home no només afí a les causes humanitàries, sinó que era molt humà i molt proper. I això l'honora.
Si heu estat sentint Catalunya Música, durant tot el dia d'avui haureu pogut escoltar moltes interpretacions de Luciano Pavarotti, alguns espais especials dedicats a aquest cantant, sense anar més lluny, una audició íntegra d'una òpera, La Bohème, de Puccini, just abans de l'inici del bloc de nit, i també un programa que ha preparat Jaume Radigales i que podran recuperar els oients que, pel que sigui, s'assabenten ara de l'existència d'aquest programa, diumenge tornarà a emetre's en un programa especial. La nova temporada, malauradament, la comences amb un programa especial dedicat a Pavarotti, dic malauradament perquè ha mort, no per manca d'interès, i una tarda a l'òpera, primer, que canvia d'horari, i que serà, vaja, 4 hores dedicades a Pavarotti. Què hi haurà?
Sí, efectivament, diumenge canviem d'horari, comencem temporada, comencem, no direm mal peu, perquè és molt agradable fer programes sobre Pavarotti, però ens hauria agradat molt més festejar el seu centenari, no? Centenari del seu naixement, cosa que no podrem fer. Però bé, en tot cas sí que hi haurà aquest programa, Una tarda a l'òpera, que s'emet a les 4, de 4 a 8, amb aquest avançament horari, a les 4 en lloc de les 5, i com el programa manté la seva, diguem, rutina, o el seu format habitual, hi haurà en primer lloc l'audició íntegra d'una òpera, en aquest cas La Sonnàmbula, pertanyent a aquest període que dèiem del Covent Garden, amb Joan Sutherland, amb aquest Pavarotti platòric en el paper d'Elvino. Després hi haurà en el dossier, en la gala, en el magazín del programa, la repetició gairebé íntegra d'aquest espai que s'ha ofert avui en relació a la mort de Pavarotti, aquesta mena de reportatge que repassa la vida artística de Pavarotti, i acabarem amb una selecció d'una gravació relativament recent, o distribuïda recentment, encara que és a l'any 82, que són uns fragments de la Ida que Pavarotti va interpretar en directe a la Deutsche Oper de Berlín l'any 82. Pavarotti va debutar com a Radamés de l'òpera verdiana l'any 81. La primera gravació existent de Radamés es va fer l'any següent i es fa a Berlín amb direcció de Daniel Barenboim, al costat de Julia Baradi, d'Estefania Toxiska, de Dietrich Fischer-Dieskau, i són uns fragments molt interessants perquè fins ara eren inèdits, i per tant una selecció de la part de Radamés d'aquesta Ida interpretada per Pavarotti és amb el que acabarem el programa d'aquest diumenge.
Doncs ja ho sabeu, tot això a partir de les 4 diumenge que ve a Catalunya Música, a l'espai Una tarda a l'òpera. Jaume, moltes gràcies per venir al bloc de nit.
A tu.
I bon programa.
Gràcies. Last
La Rivedrà nel Stasi, una de les àries de l'òpera Un ballo in maschera de Giuseppe Verdi. La veu, la de Luciano Pavarotti.
Bloc de nit, de dilluns a divendres, de 10 a 11, a Catalunya Música.